Són les 11. A l'1 d'octubre li queda una hora i al Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora durant la qual continuarem molt atents a tot el que està passant al Pròxim Orient. També dedicarem estona a unes sigles que diem de tant en tant aquí als informatius. CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió. La seva funció és saber què pensem tu, jo i el conjunt dels catalans. I el CEO té un nou director. També voldrem saber una mica què és el que pensa ell. De seguida l'entrevistarem aquí en directe. I posarem context al conflicte diplomàtic entre Mèxic i Espanya que ha fet que no hi hagi hagut cap representant d'Espanya a la investidura històrica avui de la primera dona presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum. I com sempre, tenim aquí una persona escoltant-nos atentament en directe. Li hem demanat que ho faci perquè al final del programa li preguntarem si ha après alguna cosa durant aquest informatiu de dues hores de durada. Només podem dir que és una gran persona. Ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I com sempre, dediquem els primers minuts a les principals notícies del moment amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Avui no hi ha dubte en com hem de començar. L'Iran ha llançat l'atac més gran de la seva història contra Israel.
Sí, ha estat amb una onada de gairebé 200 míssils balístics, la majoria dels quals han estat interceptats, tot i que altres han impactat. Hi hauria una víctima mortal. Les autoritats de l'Iran han assegurat que aquest atac és una resposta pels assassinats dels líders de Hezbollah i Hamas, mentre que des d'Israel, Benjamin Netanyahu ha dit que l'acció iraniana ha estat un error i que pagarà pel que ha fet. Els Estats Units han donat suport a Israel. Mentrestant, Europa fa una crida a la calma, reclama un alto el foc i veu l'atac iranià com una greu amenaça per a la seguretat regional. Des de l'Estat espanyol, Pedro Sánchez ha condemnat l'atac i ha demanat que s'aturi l'espiral de violència. En una entrevista aquí, al Catalunya Nit, Anaïta Nasir, politòloga catalano-iraniana especialitzada en relacions internacionals, ha dit que la resposta de l'Iran era previsible i no aposta per un conflicte regional a la zona.
En realitat, ni a l'Iran ni a l'Israel els interessa una guerra directa. El règim iranià sap que no té la capacitat tecnològica ni militar per poder mantenir una guerra contra un exèrcit com l'israelià, que compta amb el suport dels Estats Units, i l'Israel ja té molts fronts oberts. No crec que s'arribi a una escalada regional, perquè no hem d'oblidar que la zona també està Turquia i està Aràbia Saudita, que són altres dues potències regionals, a banda de Rússia a l'altra banda.
Uns atacs que s'han seguit amb preocupació des de mig planeta o des de tot el planeta, però hi ha reaccions espontànies que també poden sorprendre i que són significatives. Per exemple, a Beirut, la capital del Líban, en alguns sectors s'ha celebrat el llançament de míssils iranians contra Israel.
Allà, des de fa una desena de dies, es viuen atacs per part d'Israel. Hi ha 1 milió de desplaçats interns i és vigent l'anunci d'incursions de tropes israelianes a la frontera sud i est del país. La portaveu d'ACNUR Espanya, Rosa Otero, adverteix que el perill per a la població s'agreuja cada dia que passa. Ho ha explicat fa una estona al Catalunya Nit.
El problema es que los ataques están llegando a centros urbanos, como te decía, y ahí la posibilidad de que fallezca gente, de que que es real. O sea, según el Ministerio de Salud Pública de Líbano, más de 1,000 personas ya han perdido la vida solo hasta el 27 de septiembre, y en estos últimos días sigue habiendo ataques, sigue habiendo fallecidos, sigue habiendo heridos.
I qui preveia un dia de caos al servei ferroviari pels talls al corredor sud de Catalunya, podem dir que no n'hi ha hagut per tant de moment.
La mobilització de 90 autobusos i els canvis d'hàbits dels passatgers han evitat aglomeracions a les estacions. Des de Renfe es mostren moderadament satisfets, però reconeixen que cal fer millores al dispositiu alternatiu. En canvi, des de la plataforma Dignitat a les Vies, parlen directament de fracàs. Ho ha dit a Catalunya Informació la seva portaveu, Anna Gómez.
Fracàs amb el tema de que Renfe no ha pogut convèncer l'usuari per utilitzar el pla alternatiu de transport. Creiem que una tercera part dels usuaris han anat avui amb autobús, per això ha anat tot bé, però els retrasos han sigut demoledors.
Centenars de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reivindicar el referèndum de l'1 d'octubre en el 7è aniversari.
Convocats per l'ANC i el CDR, s'han exigit als partits independentistes que trenquin els ponts amb el govern espanyol. Els organitzadors han reclamat recuperar la força a les institucions i buscar noves maneres de boicotejar l'estat espanyol. Via xarxes, el president de l'UO, Carles Puigdemont, ha defensat la vigència del referèndum. Oriol Junqueras, per la seva banda, ha qualificat la votació de fa 7 anys de gran victòria democràtica.
I com que t'havia promès 5 minuts, encara et queden uns segons. Podem afegir alguna cosa més, si vols.
Una propina. Afegiré una notícia econòmica. Per primer cop, un cotxe elèctric lidera les vendes mensuals d'automòbils a Catalunya. Es tracta, bones notícies per al polèmic Elon Musk, del Tesla Model 3, que va ser el més venut al setembre per davant del Dacia Sandero, tal com indiquen les xifres de la patronal catalana de venedors. Tot i això, enmig del debat sobre el futur del vehicle elèctric, hi ha experts que creuen que aquest serà un fet circumstancial fruit de la campanya de descomptes comercials d'aquesta marca.
Doncs molt interessant, per primera vegada, un cotxe elèctric al davant de les vendes. Moltíssimes gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
Repassem el més destacat del món de l'esport amb David Uach. Bona nit, David.
Bona nit.
Avui, si el Barça hagués perdut, hi hagués hagut un ai, però no, eh? Partit
no, i aquesta possibilitat ha quedat molt lluny, molt lluny. Barça 5, Young Boys 0, on hi ha hagut marge a la sorpresa a Montjuïc en l'estrena europea del Barça aquesta temporada a casa. Recordem que el Barça venia de perdre a Mònaco en la primera jornada. Sí. Avui, vaja, ha estat contundent des de bon principi del partit. Gol inicial de Lewandowski al minut 8 i a partir d'aquí tot ha fet baixada. 3-0 ja al descans. Lewandowski ha tornat a marcar en la segona meitat. Abans ho havien fet Rafinha i Íñigo Martínez i ha redonit la golejada un jugador del Young Boys suís fent-se un gol en pròpia porteria. Es tracta de Camarà. I hi ha hagut una primera avaluació, cop calent, dels micròfons de Movistar per part de Rafinha, que parlava de la necessitat de l'equip de refer-se també de l'ensopegada del cap de setmana en Lliga a Pamplona.
Sabíamos que después del partido del Mónaco en Champions teníamos que dar una respuesta muy rápida al siguiente partido y creo que lo logramos muy bien. También hace 2 o 3 días perdimos el partido en Liga y también sabíamos que teníamos que dar una respuesta muy rápida.
Avui també ha passat una cosa que és poc habitual al Barça, és l'efectivitat a pilota aturada. 3 dels 5 gols han arribat a pilota aturada.
Curiós,
no acostuma a passar, això. La bona notícia, retorn de De Jong, després de més de 5 mesos lesionat.
És veritat, com li ha anat? Ha jugat bé?
Sí, ha jugat uns minuts, 15 minuts més l'afegit a De Jong. Ha entrat en el lloc en una doble substitució per Lewandowski, també per Lamine Yamal. I bé, el retorn, doncs, a veure si pot anar guanyant minuts a mesura que passin les jornades. Lewandowski, una lesió al turmell en què va fer tractament conservador per esquivar el quiròfan, ho ha aconseguit i ha tornat a jugar. També ha tingut minuts Ansu Fati a les acaballes i hi ha hagut el debut d'un jove més, de 17 anys, Andrés Cuenca, un jove defensa central que ha entrat en els minuts testimonials del partit. A la resta de la jornada, moltes golejades, Manel. Mira, per exemple, 7-1 del Borussia Dortmund sobre el Celtic de Glasgow, 4-0 de l'Inter de Milà a l'Estrella Roja i 0-4 del Manchester City al camp de l'Slovan de Bratislava i un marcador més destacat al plat fort del dia, Arsenal 2, Paris Saint-Germain 0.
Molt bé, Hansi Flick, per tant, que pot respirar una mica, bon debut de, o tornada, bona notícia de, que hagi pogut participar de nou Frenkie de Jong, i sobretot aquells que no havien entès la, aquella rotació tan bèstia que va fer la Lliga, bueno, avui guanya aire. Demà, moment històric, podem dir, a Girona, eh?
Sí, que tindrà el seu partit de Lliga de Campions de la segona jornada al Girona, el primer a casa, per tant, la Champions que arriba a Montilivi, i de cara a aquest debut, doncs n'ha subratllat la importància el tècnic del Girona, Michel Sánchez, molt clar en aquest sentit a la prèvia.
Volíem guanyar perquè fer història en Champions per nosaltres és un somni, i per la nostra afició, per les que estaran en el camp i els que estaran fora. Necessitem guanyar per ells, sobretot per els que estan fora.
Malgrat aquest embolcall, el Girona arriba amb certes necessitats, acumula 5 partits sense guanyar, 4 de Lliga, 1 de Champions. El rival és el Feyenoord neerlandès, per tant és un equip que no és dels ossos europeus, és propici per mirar d'aconseguir els primers punts a Europa. Demà recordem que a Montilivi hi haurà, per normativa UEFA, aforament reduït, 5.000 espectadors menys, perquè doncs no es pot utilitzar la grada supletòria. I un inconvenient més, sense dos jugadors importants, Oriol Romeu baixa 8 setmanes, Blin, 4 setmanes sense jugar, per tant, dues absències destacades per a Mitchell.
Molt bé, demà a aquesta hora ja ens hauràs explicat, ens estaràs
sí,
explicant...
Sí, perquè és a 3:45 el partit.
Per això juguen d'hora, o sigui que en aquest punt de l'informatiu ja ens podràs posar el dia de com li ha anat al Girona. I també hi ha marcadors del dia a destacar amb el Joventut de l'Eurocup de bàsquet i el Barça d'handbol al Mundial de Clubs.
Sí, molt ràpidament, males notícies, tots dos saldats amb derrota. A l'Eurocopa masculina de bàsquet, el Joventut ha caigut de 4 punts a la pista de l'Ulm Alemany, partit de la segona jornada, 87-83. A punt ha estat de remuntar el Joventut, que perdia de 15 al tram final del tercer quart. I al Mundial de Clubs d'handbol al Caire, Egipte, el Barça ha perdut a la pròrroga 34-39 davant del Veszprém hongarès, en partit de semifinals del Veszprém, que l'entrena l'extècnic del Barça, Xavi Pasqual, doncs, que ha estat més efectiu en el temps extra, sobretot.
Molt bé, doncs moltes gràcies, David, i fins demà.
Fins demà, adéu-siau.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
Ep, oient de Catalunya Ràdio. Sóc un senyor que fa ninots i els firmo com a cap. Escoltar Catalunya Ràdio està molt bé, però ara ha arribat l'hora de passar a l'acció. He deixat uns ninots dibuixats a la web del Catalunya Nit. Aquesta ha estat la meva part de la feina. La teva és completar-los. Tu pots donar veu als meus personatges. Si la teva frase m'agrada, un regalàs. T'enviem a casa la vinyeta que hem fet a mitges. Està bé, oi?
A la web del Catalunya Nit hi tens tots els detalls. Va, trenca-t'hi el cap i emporta't un regal únic.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar, és l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
A Catalunya Ràdio, les notícies pensades. Amb Manel Elias.
Falten 2 minuts i mig per arribar a 11:45 de la nit d'aquest 1 d'octubre. L'1 d'octubre és una data que ha quedat marcada a l'imaginari de moltes persones, i, per exemple, quan ens fem preguntes com si el suport a la independència en un dia com avui ha anat a més o a menys, tenim diverses maneres de respondre-ho, segons el que veiem a diversos llocs, però una manera de fer-ho una mica més científicament és agafar les dades del Centre d'Estudis d'Opinió. Un Centre d'Estudis d'Opinió Bartomeu, que ha canviat de director. El tenim assegut aquí al costat. Joan Rodríguez Teruel, benvingut al Catalunya Nit.
Què tal? Bona nit.
Molt bé, contents d'estar aquí perquè vostè porta poc temps al càrrec, suposo un mes, mal
tot
comptat.
Tot just i gairebé fa el 3 de setembre van nomenar, crec que es va publicar el 4 de setembre, per tant, fa un mes i m'estreno. És, de fet, la primera entrevista que tinc en un mitjà.
Ah, doncs...
I he intentat fer-la a Catalunya Ràdio.
Doncs molt contents que estigui aquí i que s'estrenim aquesta entrevista. Intentarem fer-li passar bé. Intentarem fer-li passar bé. CEO, d'entrada, a molts països és allò de Chief Executive Officer, el cap d'una empresa. Vostè és el cap d'un altre tipus d'empresa, del Centre d'Estudis d'Opinió. Per què és important que hi hagi una institució com aquesta pública que el que fa és posar una mica el termòmetre a les opinions dels ciutadans?
És important perquè ens ajuda a copsar opinions de societats complexes, com més la societat catalana, i que ens ajuda a tenir una visió una mica més matisada, més ajustada, de les diversos grups, de les diverses opinions, de les diverses tendències que es manifesten dintre de la societat. No estem obligats a haver de saber, no?, què en pensa la societat, però pensant en perspectives d'un govern, en un context en el qual avui es demana, s'espera dels governs que tinguin la capacitat d'anticipar-se als canvis socials i que intenti mirar una mica més enllà, les enquestes d'opinió no ens prediuen el futur, però ens ajuden a entendre justament aquesta pluralitat i s'espera que haurien d'ajudar a que els governs afinessin millor, no només en respondre a les expectatives dels ciutadans, sinó també en anticipar-se als problemes que venen per endavant i que són, al final, els que condicionen les democràcies, però també les igualtats i les satisfaccions individuals dels ciutadans.
Per tant, un objectiu clar seria la gent es queixa d'una determinada cosa o està contenta d'aquella altra, vol dir això ho estem fent bé, això hauríem de rectificar. Per tant, és una eina d'entrada per als governs.
És clar, de pels governs, pels que decideixen, pels que representen també pel Parlament, en aquest cas, no? Perquè el CEO, recordem que no és el centre del govern, sinó és el centre de la Generalitat, no? Que la composa el Parlament i altres entitats, no? Efectivament, nosaltres podem recollir opinions del que està passant ara i les reaccions dels individus, dels ciutadans, a les decisions que prenen els governs, però també a les coses que passen en el dia a dia, però també jo crec que aquesta és la que ens interessa més, tenint una anàlisi de les tendències, de les sèries, no? Veient al llarg del temps com canvien o no alguns paràmetres, ens permeten intuir què és el que passarà, com reaccionaran els ciutadans, i si això després ho connectem amb altres tipus de dades demogràfiques, econòmiques, etc., podem tractar de generar escenaris en els quals, pues això, l'arribada de nous grups socials, l'arribada de gent vinguda de fora, canvis en la producció, en els estils de vida, ens poden ajudar a predir quines seran les condicions, les necessitats de ciutadans que ara no se saben i potser fins i tot que no intuïm, però que segurament voldríem haver estat preparats per no esperar reaccionar immediatament quan això es produeixi. No? Això seria l'escenari ideal d'una bona predicció amb dades d'enquesta.
Clar, detectar moviments que de vegades poden ser més subterranis. Hi ha sempre la discussió aquesta de si captar l'opinió o crear-ne, o intentar canviar-les, no? De vegades també als centres com aquests hi ha certa polèmica. Per exemple, vostè forma part del Partit Socialista, que és qui governa ara. El seu currículum és destacat. Vostè és doctor en Ciències Polítiques i professor de la universitat. Ningú discutirà la seva vàlua, però hi ha gent que podria dir no seria millor un càrrec independent per una posició com aquesta?
Aquesta és una bona pregunta, de la qual segurament molts ciutadans estem segurs que dirien no, millor que aquest tipus de decisions estiguin en mans de gent que no té cap vincle polític, no? I puc entendre perquè en certa mesura s'espera que d'entitats que tenen, que sobretot s'han de valorar per la seva capacitat analítica i de contribució al coneixement dels qui decideixen, dels que representen, però també dels ciutadans, no es vegin afectades per interessos polítics. Una altra cosa és el rol que juguem els que hem decidit vincular-nos a partits polítics. En particular, jo, a més, que em dedico a estudiar els partits polítics i que valoro molt que els ciutadans es vinculin a partits polítics perquè també aprenguin a diferenciar entre el compromís polític que han de tenir en determinats moments, però també la seva capacitat de mirar més enllà de les línies partidistes, no? I en aquest sentit, per mi, no és tan rellevant quin és el compromís polític del que estigui endavant, sinó la seva capacitat de demostrar que sap afrontar aquesta responsabilitat. De fet, podem mirar-ho a l'inrevés. Aquells que tenim un compromís polític i ens posem al capdavant d'aquest tipus d'institucions, tenim un major nivell de responsabilitat i sabem que se'ns mirarà amb lupa i, per tant, s'espera que nosaltres tinguem més cura, justament, a l'hora de distingir el que és interès partidista o el que és una visió esbiaixada de la realitat d'una visió, una interpretació més acurada, més imparcial o més coherent, no?, amb aquelles dades que tenim. Segur que a les institucions de la Generalitat, el president, el govern i altres actors, el que esperen és que els doni una bona anàlisi, no que els hi vengui una moto a través amb arguments de partit.
Clar, en el cas, si ens mirem el conjunt d'Espanya, en el cas del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que estava dirigit per José Luis Tezanos, que hi ha hagut molta polèmica sobre si plantejaven les enquestes d'una manera perquè el PSOE sortís millor en els resultats del que potser després les mateixes eleccions o la realitat deia, no? Quan es pregunta, per exemple, quin partit vol votar o votarà o té previst votar o votaria si les eleccions fossin avui, hi ha trampes en la manera de formular les preguntes de vegades o no?
Més que trampes, diríem que la forma en què fem les preguntes, que organitzem els qüestionaris, el moment en el que les fem, el mitjà que utilitzem, condiciona les possibles respostes, també depenent del tema, no? Abans, per exemple, feia referència a José Félix Tezanos i al CIS, on segurament després, darrere d'aquestes controvèrsies, hi ha temes diversos, a vegades es mesclen qüestions acadèmiques, qüestions polítiques, però sí que hi ha aquella idea que deia, en fons, com això condiciona la resposta i, sobretot, quin és el valor de les enquestes. Tenim un exemple molt recent, el darrer any de les eleccions generals del 2023, on es va construir demoscòpicament, segurament, un estat d'opinió que donava gairebé per bona part de la ciutadania, sobretot si vivies a Madrid, la percepció que un govern d'un determinat sentit polític estava garantit. No hi havia res a fer, no? I recordo situacions personals, en aquest cas, no? De PP, amb suport d'altres partits, segurament. Quan, en realitat, les dades, sobretot aquelles dades de més qualitat, com per exemple les dades del CIS, que és una institució exemplar i que, com el CEO, jo crec que no només dona dades en públic i, per tant, accessibles a tothom, sinó que a més són dades de molta qualitat, permetien tenir escenaris, diguem, més matisats en els quals aquesta sortida política no era segura, no? Allà va ser un exemple de com les enquestes contribueixen a fixar una determinada visió de la realitat que potser no coincideix realment amb la realitat que estan rebent, no? Un altre tema és si això es fa volgudament o si això és simplement una precipitació d'inèrcies de diversos actors, no? Per exemple, en enquestes sociopolítiques on es pregunta per l'orientació del vot, pel comportament polític, és veritat que moltes vegades les diverses cases que fan enquestes, per no equivocar-se, tendeixen a adoptar una pauta general malgrat els resultats que obtinguin, no? Però jo crec que aquí hem de donar una senyal des d'aquestes institucions, en particular és una cosa que m'agradaria fer molt des del CEO, on hem de saber quina és la informació de tot allà aquella que produïm que realment ens ajuda a entendre on som i cap on anem. I que de vegades aquells indicadors més comuns o més llaminers, com és la intenció de vot o l'estimació de vot, no?, que és intentar predir el percentatge de vot que rebrà cada opció política, potser no és la més útil per entendre cap a on anem.
Es planteja canvis en aquest sentit?
Jo ara acabo d'arribar, fa un mes que estic aterrant. Això significa que vull conèixer bé la institució per dintre, perquè jo he utilitzat molt les dades del CEO, com les dades del CIS, però l'he utilitzat com a analista, com a
investigador,
com a client extern, com a ciutadà, no? Que és molt diferent de quan hi arribes i, per tant, t'has d'enfrontar a una situació, a una institució que ja està consolidada, que té un nivell de personal que treballa, un equip humà fantàstic, de molt de nivell, que ha vingut treballant i preparant-se durant molts anys i que, a més, diguem, en el meu cas, arriba en un moment molt, molt còmode perquè he tingut uns predecessors que han deixat un institut realment a un nivell de qualitat molt elevat i on tot està molt organitzat. I, per tant, jo el que intento és comprendre bé allò que el qui dirigeix aquesta institució ha de saber per poder tenir uns bons criteris després a l'hora de prendre decisions que s'han de prendre i també per encarar una mica la línia del CEO, però sobretot el que intentaré és no destorbar, no trencar, no fer mal més res de tots aquells avenços que s'han vingut fent, no? Des del seu creador, en Gabriel Colomer, després en Jordi Argelaguet, que va estar molts anys, i darrerament en Jordi Muñoz, que ha introduït molts canvis que jo crec que ben consolidats al futur poden ajudar molt. I des de, en aquest sentit, pues, pensar a temes com l'estimació del vot, com el tipus d'enquestes que es fan, la periodicitat, i també aquelles coses que no fem, no? Utilitzar tota aquella acumulació de dades que tenim, que estan allà i que al final, un cop que s'han presentat les enquestes del moment, després molta gent oblida, no? I que jo crec que allà realment, com he dit abans, és on hi ha veritablement el coneixement que ens pot ser útil, no? Pues això ho haurem de fer, però després d'una reflexió i, evidentment, d'una conversa tant amb els treballadors del CEO com d'altres experts, col·legues i professionals del món de les enquestes, que a mi m'agradarà escoltar per poder tenir una visió acurada i ajustada i el més eficaç possible de cara al futur, evidentment.
En un informatiu és tan important el que expliquem com el que no expliquem. Suposo que en una enquesta també és important el que es pregunta i el que no. El CIS, per exemple, va deixar de preguntar sobre la monarquia. I està d'acord amb aquesta decisió?
Totes les decisions responen segurament a un càlcul on, en primer lloc, s'ha de pensar que hi ha criteris tècnics, després hi ha criteris d'oportunitat... I és evident que en els instituts públics d'opinió, com passa amb el CIS i com passa en el CEO, el que es pregunta pot tenir conseqüències, però també pot de vegades generar un soroll o pot generar una distorsió en la percepció dels ciutadans, pel que dèiem abans, no? Perquè també les enquestes són proactives, generem respostes amb la nostra pròpia anàlisi de les respostes. S'hauria de mirar cas per cas. És evident que en un moment donat durant la dècada passada, preguntar per certes institucions com la monarquia o demanar per determinades opinions, pues, podria generar una percepció esbiaixada i jo no sé exactament per què es va prendre aquella decisió, però segur que hi havia una raó tècnica darrere. Pensant en termes més amplis...
El públic, ho dic perquè ara molts que ens estan escoltant, el públic el que deduïa és si ens surt ben parada seguim preguntant i si ens surt mal parada no.
Això és un... Segur que això és un criteri que s'ha utilitzat moltes vegades perquè, de fet, tant el CIS com en el propi CEO, tenim moltes sèries que han anat canviant en el temps. Hi ha coses que abans no es preguntaven i després es van passar a preguntar, o coses que es preguntaven i es van deixar de preguntar, no? Per exemple, la introducció d'una pregunta com quin és el seu posicionament davant de l'independència, a favor o en contra, que va coincidir en un moment en el qual hi havia una gestació de moviments i de realinaments polítics importants, segurament allò va tenir conseqüències, no? De la mateixa manera que si qualsevol ciutadà mira en el seu les diverses sèries que estan obertes i a més estan ara en una aplicació que les fa fàcils de consultar pel ciutadà del carrer, veuran que hi ha preguntes que s'han deixat de fer i que potser algú diria per què això no es va deixar? Segurament, hi havia darrerament una qüestió tècnica perquè en el fons de vegades no és tant que deixem de preguntar per una institució o per una actitud política amb l'intent de tapar una realitat, perquè moltes vegades... Per això passa no només amb les institucions polítiques, sinó també amb les opinions de temes rellevants. Hi ha molta estabilitat en les opinions. I fer una enquesta costa molts diners i, a més, genera costos d'oportunitat. És a dir, quan preguntem per una cosa, com que no podem fer qüestionaris de 3 hores, deixem de preguntar per unes altres. I és molt normal que en les enquestes les sèries es vagin actualitzant i quan ja tenim prou informació d'una opinió, preguntem per altres coses. Sempre amb la idea d'anticipar-nos amb aquelles coses que ara no sabem què passaran o que no ens imaginem que poden ser importants, però que en el futur resulta que seran clau.
Si ens centrem ara, sí, en el CEO, quan se'ls pregunta als catalans quins són els principals problemes, de vegades canvia l'ordre, però acostumen a ser sempre els mateixos. Veu grans canvis en això. Hi ha la insatisfacció amb la política, accés a l'habitatge i relació Catalunya-Espanya, de vegades surt la inseguretat o no. L'últim CIS ha donat l'element preocupant de la immigració, que probablement té a veure en un moment específic de debat als mitjans de comunicació. En aquest cas, a Catalunya... és la insatisfacció amb la política.
Sí, des de Catalunya, de fet, això està passant en l'opinió pública espanyola en general. Normalment, quan preguntem pels problemes a la ciutadania, trobem 3 grans tipus de preocupacions, i és una cosa molt raonable i no és cap sorpresa, no? En primer lloc, les qüestions econòmiques. Durant molt de temps, de fet, a les societats, la qüestió econòmica, la qualitat de la feina, l'atur, en el cas espanyol i català, els problemes econòmics en general, preguntar-se d'aquesta manera, acostuma a ser un tema fonamental. Després hi ha el tema dels serveis públics, que això varia segons problemes del moment i segons també l'estat de l'opinió publicada i de l'ambient que es genera, no? I aquí hi ha moments en els quals, per exemple, darrerament la sanitat està creixent com una preocupació dels ciutadans, però també podem tenir la sequera, com va passar, o els temes de canvi climàtic fa uns mesos, ara la immigració, i aquí s'ha de tenir cura. Perquè, com deia abans, jo crec que el més important és veure les tendències i veure quan un problema es correspon a una part de la realitat i no és només simplement la manifestació d'un estat d'opinió que es crea puntualment. No? Amb això hem de tenir cura, per exemple, quan parlem de la immigració, on de vegades, segons com la preguntem, o en els moments en els que la preguntem, apareixen com brots de preocupació que després, en canvi, veiem que estan desconnectats de l'evolució real de les societats. No? A Espanya i a Catalunya en particular vam tenir un moment de forta arribada d'immigració a mitjans de la primera dècada, allà cap al 2004, 2005, 2006, i és interessant veure com allò sí que va coincidir amb un moment de preocupació per la immigració, però d'allà no se'n van derivar actituds xenòfobes o amb conseqüències polítiques contràries. No? Allà un pot pensar que hi havia una percepció de que estaven produint-se canvis. Des de llavors no hem tingut cap situació d'arribada de canvis demogràfics vinculats a la immigració a curt termini com la que vam viure aproximadament fa gairebé 20 anys. I, en canvi, sí que veiem que, de vegades, la immigració apareix, sobresorgeix puntualment com a problema, i l'interessant és veure que això està moltes vegades vinculat a que alguns partits polítics la introdueixin en el debat. No? Això hem de tenir cura. I llavors anem a això que explicava, que jo crec que és un tema molt important, perquè això sí que és del moment, no d'ara, sinó dels darrers anys, i va a més, que és la preocupació per la política. Si mirem amb tendències, per exemple, del CIS, que tenim sèries de preocupació ciutadana per la dels problemes de la ciutadania des de principis dels 80, hi ha una tendència que destaca per sobre la resta, que és el creixement paulatí, poc a poc, però sostingut, de la preocupació per la política. Entenem per la política, de vegades, preocupació pels partits polítics, preocupació pel que fan els polítics, preocupació per la política en general, i que s'ha convertit en el conjunt d'Espanya, i també ho veiem a Catalunya, com la principal preocupació. El tema sempre és com interpretem aquest tipus d'informació. No? Vol dir que ara estem fent una política diferent que els ciutadans la perceben com a negativa i això els preocupa, o simplement que potser els ciutadans estan esperant un determinat tipus de capteniments, de reaccions per part dels governants o del seu representant al Parlament o als partits polítics que no tenen i que en tot cas veuen que ja pot haver soroll o pot haver arribada de nous temes que ells vinculant a la idea d'una mala qualitat del debat polític o una incapacitat de la política per respondre-hi. No? Mm-hmm. Això ja veurem, amb altres dades, veurem com podem interpretar-ho. Però sí que és cert que sobretot des de la crisi financera a principis de la dècada passada i especialment des de l'arribada de nous partits, o en el cas de Catalunya, des de la irrupció del procés, hi ha una preocupació per la política que destila una mena de també insatisfacció amb els tons, amb les retòriques, amb el tipus de debat polític o amb el tipus de representació que de vegades s'exerceix des dels representants.
La crispació que s'acaba notant. L'última que li faig molt breument, avui que és 1 d'octubre, ha evolucionat molt a favor o en contra de la independència?
Com ja hem pogut veure en molts titulars que s'han donat des de fa temps, l'1 d'octubre va suposar una revifada puntual, que va durar un any i mig, del suport per a la independència i d'actituds vinculades al suport a la independència, no? Identitats més clarament catalanes, aprovació del govern que hi havia en aquell moment, però allò va durar un any i mig. No va ser el punt més àlgid. El moment àlgid en termes d'opinió pública vinculada al procés es va donar entre el 2012 i el 2014, fins al 9-N. A partir del 9-N, i sobretot del que va venir després, recordem, Junts pel Sí, noves eleccions, va haver un moment de desencís que ja estava instal·lat entre la ciutadania no favorable a la independència, però també va començar a aparèixer també un cert desencís entre la ciutadania favorable a la independència, que veiem que alguna cosa no acabava de tirar endavant, com es deia que passaria. Però això amb el 2017 i amb tot el que va passar en aquell moment, especialment l'1 d'octubre, des de l'1 d'octubre, recordem tota la cadena d'episodis, això va provocar una mena de creixement de les expectatives entre la ciutadania a favor de la independència, que va durar un any i mig. Evidentment, allà pel mig es va creuar el 155. I des de llavors, el que veiem és un declivi constant no només el suport a la independència, sinó d'aquelles identitats més, diríem, més marcadament doncs, catalanes o espanyola, i tendim... Alguns han interpretat això com una crisi i l'arribada en un nou terreny que no coneixíem, però en el fons, i això pot ser fins i tot sorprenent, perquè no és el que molts esperarien o esperaríem després d'aquesta dècada intensa que vam tenir, estem tornant a actituds polítiques prèvies abans del procés, en la qual primaven actituds una mica més pragmàtiques respecte al model d'estat, respecte al que s'espera dels partits polítics, respecte a les identitats, no en favor de les identitats mixtes en lloc de les identitats exclusives, i allà hi som. Això pot significar que estem evolucionant cap a una situació, diguem, més allunyada del tipus de política que vam tenir durant el procés, o simplement que estem tornant a situacions, diguem, més calmades o més, diguem, on la ciutadania posa l'interès i la definició de la seva identitat política en altres temes i no en el tema territorial.
Doncs Joan Rodríguez Teruel, director del CEO, s'ha estrenat ja en el món de les entrevistes. Moltíssimes gràcies per passar pel Catalunya Nit
avui. A vosaltres, gràcies. Bona nit.
Una abraçada.
Aquesta temporada, de 10 a 12, acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar.
I a Mèxic tenen una presidenta per primera vegada a la història del país.
Honorable Congreso de la Unión, pueblo de México, protesto, guardar y hacer guardar...
És Claudia Sheinbaum, que va guanyar les eleccions amb més d'un 60% dels vots i ha rebut la banda presidencial a la Cambra dels Diputats, agafant així el relleu del president sortint, Andrés Manuel López Obrador. A la cerimònia hi ha hagut convidats d'arreu del món, mandataris sobretot dels altres països de l'Amèrica Llatina, com són els presidents del Brasil, Lula da Silva, de Xile, Gabriel Boric, de Colòmbia, Gustavo Petro, d'Honduras, Guatemala, Cuba, i també la primera dama dels Estats Units, Jill Biden. En canvi, no hi haurà cap representant espanyol. El govern de Pedro Sánchez no hi ha enviat ningú en protesta perquè el govern de Mèxic no hi ha convidat el rei Felip VI. Què ha passat, Natàlia Ramon?
Doncs tot va començar el 2019, quan el govern de Mèxic, amb López Obrador de president, va enviar una carta exigint al rei Felip VI que demanés perdó pels excessos comesos pels espanyols durant la conquesta al segle XV. La sarsuela va deixar aquella carta sense resposta i això va provocar certa indignació a Mèxic. Ara, l'equip de la nova presidenta ha reprès, sembla, aquell menyspreu i ha decidit no convidar la monarquia espanyola. Les relacions entre Espanya i Mèxic, si bé en l'àmbit comercial i cultural sempre han funcionat, en l'àmbit institucional sempre hi ha hagut un punt de tibantor. Mèxic va ser l'únic país que, després de la Guerra Civil, no va reconèixer el règim de Franco i va continuar parlant amb el govern de la República. De fet, no va reprendre la relació amb Espanya fins a la democràcia. Però més enllà d'aquesta relació, sempre amb un punt de tibantor, ara hi ha un corrent internacional, sobretot a Europa, pel qual s'està començant a reconèixer els excessos dels antics imperis colonials.
Molt bé, en aquest corrent de demanar disculpes, qui hi hauria entrat?
Doncs hi trobem un altre Felip, el rei de Bèlgica.
A l'ocasió de mon premier voyage au Congo.
En aquest meu primer viatge al Congo, voldria expressar el meu penediment més profund per les ferides del passat.
Le régime colonial, comme tel.
El règim colonial es va basar en l'explotació i la dominació. Aquell règim es fonamentava en una relació il·legal i alhora injustificable, marcada pel paternalisme, la discriminació i el racisme.
Par le paternalisme, les discriminations et le racisme.
Ell va anar, el rei Felip de Bèlgica, va anar fins a Kinshasa el 2022 a demanar aquestes disculpes pels excessos comesos pels seus avantpassats, el rei Leopold II, a la República Democràtica del Congo, el que durant més de 80 anys es va dir el Congo belga. Tot el país es va declarar propietat del rei belga i es creu que en aquells 80 anys hi va haver més o menys 10 milions d'africans morts en treballs forçats, tortures, càstigs i malalties importades pels europeus. També trobem unes altres disculpes, les del rei Guillem dels Països Baixos.
Wij dragen de gruwelijkheid van het slavernijverleden met ons.
Carreguem els horrors de l'esclavitud del passat. Les conseqüències encara es mantenen amb el racisme a la nostra societat. Com a rei i com a part del govern, demano perdó amb tot el cor i l'ànima.
Aquestes van ser l'any passat, el 2023. Es va adreçar als descendents de totes les persones esclavitzades pel seu regnat, pel seu regne, vaja, entre el 1621 i el 1873. Parlem de les Antilles, de Surinam, d'Indonèsia, on es calcula que es va traficar amb 1 milió de persones. I encara un altre rei, el d'Anglaterra.
Les males accions del passat són causa de gran dolor i de profund penediment. Es van cometre actes de violència abominables i injustificables contra els kenians que lluitaven per la seva independència i la sobirania. I per això no hi ha excuses.
Va demanar disculpes també l'any passat. Ho va fer a Kènia, on l'imperi britànic va assassinar més de 10.000 persones en l'anomenada revolta dels Mau Mau.
Hem sentit, Natàlia, monarques europeus, però hi ha hagut governs o presidents que també hagin seguit aquesta senda?
Sí, hi ha hagut alguns. Han expressat disculpes per actes comesos en anys anteriors. Presidents com el d'Alemanya, Steinmeier, que va demanar disculpes pels horrors comesos a Tanzània, per exemple, en el període colonial, o també a Polònia, on va començar la Segona Guerra Mundial. Però als països de l'Amèrica Llatina, que és per on començàvem, fins ara les úniques disculpes han estat les del Papa Francesc, que va demanar perdó en nom de l'Església pels crims comesos contra els pobles originaris durant l'anomenada conquesta d'Amèrica.
Molt bé, Natàlia, doncs ara volem aprofundir en aquesta qüestió, en les relacions entre la monarquia espanyola o l'estat espanyol i Mèxic, amb una persona que en sap molt, és el professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona, Àngel Casals. Benvingut al Catalunya Nit.
Hola, bona nit. Gràcies per convidar-me.
Només faltaria... Com va ser la conquesta espanyola de Mèxic?
A veure, és que cal explicar algunes coses sobre això, perquè a més aquests dies se n'ha parlat molt.
Sí.
El primer que hem de tenir present és que no hem de pensar en una conquesta en termes d'un estat que invadeix un territori. És a dir, una de les característiques de la conquesta espanyola d'Amèrica és que és una conquesta d'iniciativa privada. És a dir, Hernán Cortés, quan desembarca a les costes de l'imperi mexica, ell és un empresari privat que ha, diguem-ho així, muntat un negoci que el que pretén... són dos socis, el governador de Cuba i ell. El governador de Cuba el que vol és que desembarquin els 400 homes que porti, robin el que puguin i se'n tornin a Cuba. I ell, que té més informació, decideix que no, que el que intentarà és ocupar una part del territori i quedar-se'l. I, per tant, la monarquia hispànica, Carles V, el que farà després és, a posteriori, legalitzar una ocupació que, d'alguna manera, és una iniciativa feta per un grup d'individus, no?, que van arriscar el seu capital humà i el seu capital econòmic en aquella empresa. Però és que lo de Perú, lo de Pizarro, en el cas de l'imperi Inca, és el mateix, i, en bona mesura, l'ocupació d'Amèrica es va fer d'aquesta manera, a partir d'iniciatives privades que després eren sancionades i reconegudes com a legals per part dels reis espanyols.
Clar, en una situació així, d'això en fa molts anys, i estem dient d'una iniciativa privada, clar, aquí hi ha dues o més postures per part de les autoritats actuals, no? Una seria, malgrat que ha passat molt temps i que jo no hagués aprovat determinades accions, demanem disculpes. Aquesta seria una. L'altra, dir no, perquè no tinc res a veure amb tot allò que va passar. I després també hi ha una corrent, potser més de la dreta i de l'extrema dreta, que sembla com que demanar disculpes sigui com afeblir un estat o trair-lo o deixar-lo en mala posició.
És que aquí hi ha un element que forma part del pensament nacionalista espanyol d'una manera molt, molt pregona i, a més, molt, molt íntima, que és tot el que relaciona amb allò que es coneix amb la llegenda negra. És a dir, a finals del segle XIX, explicaré, semblarà que no té res a veure, però ja veureu que sí, a finals del segle XIX es perd Cuba, Puerto Rico i Filipines, no? La gran crisi del 1898. I en aquell moment, clar, la intel·lectualitat espanyola, que havia construït una idea d'Espanya com una nació no estrictament europea, sinó com una nació transatlàntica. Cuba era una província espanyola, Puerto Rico era una província espanyola, Filipines era una altra cosa, però Cuba i Puerto Rico, perquè ens entenguin el que ens escolten, la pèrdua de Cuba pels espanyols del 1898 és com si demà Marroc s'anexionés Canàries i se la quedés. el mateix. I, per tant, clar, amb un agreujant, que si, clar, Espanya ja no era una nació transatlàntica, què era? I davant d'això, la intel·lectualitat espanyola té dues posicions. Posicions 1, diguem-ho així, la progressista, etcètera, és, bueno, doncs som una nació europea i, per tant, hem de caminar en la senda de la modernització, etcètera, com qualsevol altra nació europea. I fixar-nos en França, fixar-nos en Gran Bretanya, fixar-nos en Itàlia. L'altra posició, que és la posició, diguem-ho així, més reaccionària, la de dir, justament el que hem de fer és, això ens ha passat perquè hem volgut ser una cosa diferent d'allò que érem. I, per tant, ens hem d'afermar en el nostre sentiment de catolicitat, d'un poble gairebé escollit de Déu per portar el catolicisme fora d'Europa, etcètera, no? Allò amb tot el que hem fet per la cultura occidental i no ens ho saben reconèixer. No només això, sinó que s'arriba a la posició i no, el que passa és que hi ha una confabulació internacional, i això ens sonarà, la confabulació internacional, que el que ha construït és una visió d'Espanya en la qual tot és negatiu. I llavors, clar, dins aquesta negativitat és el tema de la conquesta d'Amèrica, el tema de la Inquisició, el tema de, diguem-ho així, un país de gent que no treballa, etc. No? Suposant que tots aquests arguments, que és veritat que al llarg de la història s'han fet servir en llocs diferents i en moments diferents sobre l'imperi espanyol, formava part d'una campanya orquestada a nivell internacional i mantinguda de manera constant, de la qual eren culpables els protestants, els jueus, els maçons i no sé quanta gent més. No? Clar, això, que més o menys durant bastant temps s'havia mantingut apaivagat, salta l'any 1992. Què passa el 1992? Centenari del descobriment d'Amèrica. I aquí ve la discussió. Descobriment, conquesta, invasió, i això ja va provocar una primera reacció. Van aparèixer bastants llibres sobre aquesta qüestió. I justament ara, amb el creixement, aquest una mica la xenofòbia, etc., que hem estat parlant per un moment, hi ha hagut un altre rebrot d'aquesta denúncia de la llegenda negra. Tinguem per exemple, que a l'Escorial cada any s'estan fent encara ara unes jornades sobre Espanya i la llegenda negra, en la qual es denuncia els intel·lectuals nord-americans, anglesos, francesos, etc., de vegades els catalans també, de potenciar aquesta llegenda negra. I, clar, la posició del govern mexicà, diguem-ho així, és un torpede de la línia de flotació d'aquest discurs, no?, sobre els atacs contra les glòries espanyoles que no són reconegudes com mereixerien en el món en el món internacional.
Al cap i a la fi, les excuses o el perdó que reclama Mèxic tampoc després no comporta res a nivell material, no? És més aviat a nivell de quedar bé, d'imatge. Vull dir que després no té automàticament ajuntada una compensació econòmica pel mal fet o...
No, és a dir, la carta que va enviar López Obrador el 2019 era dir, reconeguin que ho van fer malament i demanem perdó, punt. Clar, el problema és que, a diferència dels casos que ens han explicat, el de Bèlgica, els Països Baixos o el del Regne Unit, en el cas del Regne Unit, per exemple, el rei Carles, el que va demanar perdó és per la repressió contra els Mau Mau, que és un moviment de Kenya als anys 50-60, no per l'imperi britànic.
Quedava perdó... Clar,
sí, però un cas molt puntual. Demanem perdó per l'imperi que varen fer. No, això ni ho farà, si algú espera això del rei d'Anglaterra, que vagi esperant assegut. I, per tant, clar, demanar-li al govern espanyol o a l'estat espanyol que reconegui que el que es va fer a Mèxic o a Perú o a qualsevol altre país, escolti'm, que és que el Dia Nacional d'Espanya és el Dia de la Hispanidad, 12 d'octubre, descobriment d'Amèrica. És que, esclar, és que el relat del nacionalisme espanyol es construeix justament sobre allò, el que se'n diu la transcendència més enllà de les seves fronteres i l'ocupació d'Amèrica. Clar, demanar a Espanya que es disculpi per això és, diguem-ho així, demanar als espanyols que facin una esmena a la totalitat al discurs nacional sobre el que es construeix la identitat espanyola contemporània. I això és una cosa que jo dubto que s'arribi a fer mai.
Molt bé, doncs ens queda una mica més clar el context de tot plegat. Veurem què acaba passant i si arriba aquest perdó, encara que només sigui de paraula. Àngel Casals, moltíssimes gràcies per les seves explicacions.
Gràcies a vosaltres.
I ara que ens queden 11 minuts per arribar a la mitjanit, escoltem en David Guzmán, que ha pensat en un dia i unes persones concretes avui que Iniesta ha anunciat que es retira i vol recordar la fe de la periodista Anna Pérez Pagès.
Hi ha persones que sempre hi són. No necessites cap efemèride oficial ni que Google Fotos et recordi que fa anys de no sé què. Hi ha persones que sempre hi són, encara que no les vegis, com la llei de la gravetat, l'aire que respires o Jordi Hurtado. Però de tant en tant, l'actualitat o el calendari les fan més presents. Avui, en una d'aquelles dates de memòria col·lectiva, hi ha una notícia que em remou la memòria individual. Plega Andrés Iniesta, un futbolista que, com passa amb l'1 d'octubre, incita converses a l'estil «Tu on eres aquell dia?». El 6 de maig del 2009 havíem quedat amb uns amics en un bar del carrer Londres per sopar i mirar el partit. No s'hi cabia i ens vam posar en una sala sense televisió, teníem només la ràdio. De tant en tant ens aixecàvem per veure la pantalla, però quan faltaven pocs minuts i el Chelsea semblava imbatible, tots vam tornar a la taula amb cara de quina llàstima. Tots menys l'Anna Pérez Pagès. L'única que no es va moure de la barra, amb una fe del tot incompatible amb el que estava passant a Stamford Bridge. Recordo el seu crit quan va marcar Iniesta. Recordo els salts i l'abraçada i l'alegria d'una dona que, entre moltes altres virtuts, també jugava al futbol de meravella. Quan l'Anna va morir, el mes de març, es va parlar molt de periodisme cultural i de militància. Avui penso que la divulgació cultural és una forma de fe superior a la possibilitat de fer un gol al minut 93. Però hi ha una fe que és eterna i que no s'esvaeix. Hi ha moments al passat que es conjuguen en present i encara que no les vegis, hi ha persones que sempre hi són, com la llei de la gravetat, l'aire que respires o Jordi Hurtado.
Catalunya Ràdio, les notícies pensades. Amb Manel Elias.
El dimarts 1 d'octubre li queden menys de 10 minuts i el volem acabar ben acompanyats i preguntant-nos qui és la persona a qui li hem encarregat avui que escolti el Catalunya Nit. La tinc aquí al costat. Doncs descobrim-ho. És l'Edu Morillo, que és membre de la Fundació Fira Gran. Edu, molt benvinguda al Catalunya Nit.
Bona nit, moltes gràcies per convidar-me.
La primera pregunta ja saps quina és. Has après alguna cosa escoltant avui aquest informatiu?
Sí, moltes.
Moltes? Moltes. Quina destacaries?
Però destacaria la primera, bàsicament, la del tema de la invasió d'Iran, bueno, dels
míssils
de l'Iran. De l'Iran.
A quina reflexió et porta?
A mi em porta la reflexió de que no aprenem, de que anem sempre, doncs, comença un conflicte petit, es va fent gros, es va implicant gent i no hi ha manera de resoldre. Quan es comença un conflicte és amb la voluntat de resoldre, però es va fent gros.
Mm-hmm. Fixa't que t'he preguntat què hem après i la resposta he après que no n'aprenem.
Que no aprenem.
Molt interessant. Sí que tenim aquesta sensació moltes vegades fent l'informatiu que allò que diu que l'home va ensopegant amb la mateixa pedra dues vegades, doncs a mi em semblen 3, 4 i 25 de vegades, en fi. Avui és el dia de la gent gran. Uh-huh. Hi ha hagut un acte i tu hi has participat.
Sí.
Com ha anat això?
Bueno, ha anat molt bé. Ha estat un acte festiu, amb força participació, ha començat de manera molt alegre i ha estat tan positiu. Ha sigut un acte reivindicatiu en quant als drets de les persones grans, en el reconeixement dels drets de les persones grans, però crec que estava organitzat en positiu. Mm-hmm. No ha estat un acte violent, ha sigut molt positiu.
Les persones grans aquí a Catalunya cada vegada n'hi ha més, és a dir, anem tenint cada vegada una població més envellida. Dèieu festiu i reivindicatiu, si ens posem en el pla més reivindicatiu, què els falta a les persones grans? O què hem de tenir en compte quan pensem en les persones grans?
Home, veiem que cada vegada, com que hi ha més persones grans, hi ha més necessitats de serveis, de reconeixement, de les diferències, per exemple, entre homes i dones. Les dones grans, que és el que m'ha tocat parlar aquest matí, crec que tenen una sèrie de... Han sigut persones que han col·laborat, s'han dedicat a la família i, a més, han col·laborat amb el creixement de la societat. Crec que són les dones grans d'ara. Hem tingut una doble vessant, que no pas la que es tenia abans. I crec que hi ha coses com la bretxa digital que cal donar recursos, els serveis a la dependència, els serveis d'acompanyament a l'envelliment.
Clar, ara pensava, les dones grans, moltes han treballat molt i és una feina que rarament se'ls reconeix. Perquè és una feina... És a dir, és una feina constant dia a dia, però molt tapada i poc reconeguda.
Sí, jo crec que en aquests moments, que moltes vegades quan parlem de persones grans, tenim a l'imaginari persones grans molt grans. En aquests moments, jo crec que hi ha tota una generació de dones com jo, que m'acabo de jubilar, i que som dones que hem treballat, que tenim una professió, que hem tingut oportunitats i que hem pogut... estudiar, ser professionals i desenvolupar-nos en aquest món, i per això hem pogut contribuir. I jo crec que hi ha una cosa que vull deixar com palesa, que crec que passa molt a les dones i que espero que això es vagi millorant amb el temps, que és que hem fet un doble paper moltes vegades i que mai estàs... Bé, on estàs? Si treballes molt, estàs deixant enrere l'ocupar-te dels fills, la família, encara que haguem tingut tota l'ajuda possible i haguem estat famílies col·laboradores. Però si estàs amb el temps de casa, estàs deixant d'estar perquè has de demostrar que a la teva feina has de ser dels millors. Sí. I això penso que és un tema que hi ha com un sentiment de culpa que ha estat constant en el desenvolupament de les tasques de les dones grans d'aquesta generació, ja.
Un altre dels grans temes quan parlem de gent gran és la solitud, ser gran i estar sol. Nosaltres som només un programa de ràdio, però una de les nostres funcions és també fer companyia. Així que moltes vegades que m'agrada pensar en qui ens escolta i en quina situació, m'agrada pensar que des d'un informatiu com aquest podem fer també companyia a les persones grans.
Evidentment, es pot fer molta companyia.
Doncs ha estat un plaer, Edu Murillo, tenir-te aquí.
Moltes gràcies.
I nosaltres acabem sempre el dia de la mateixa manera, que és posant-hi una última cançó. Serà l'última cançó que escoltarem aquest dimarts 1 d'octubre. I feel alive in the city that you like. Wait for the day to go dreaming right by. Oh, 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 oh. Seems... Sonen Fontaines D.C., aquest és el seu últim disc, molt recent, i aquest tema es titula In the Modern World. Right beside me. És el món modern que intentem aquí explicar cada dia com podem, perquè ja hi som, en aquest món modern, i que de vegades arrossega molts defectes del món antic, com les guerres, com els atacs que estem descrivint aquests dies al Pròxim Orient. Malgrat tot el que expliquem en un informatiu com aquest, sempre ens agrada també acabar el Catalunya Nit amb algú que hagi tingut un gran dia, perquè estem convençuts que les alegries també es poden encomanar. Demà ens tornareu a tenir aquí a les 10.
Bona nit, sóc el Pepe Ribas. Estic molt content de poder-vos saludar. Avui és un dia molt important perquè fa 50 anys que vam crear una revista creativa, una revista pràcticament impossible i que va ser possible a mils de lectors que no eren periodistes, sinó que tenien necessitats de canviar la seva vida quotidiana. Estem preparant una gran festa per al dia 22 d'octubre a la Sala Polo a les 10 de la nit, que espero que vinguem tots. Bona nit i una gran abraçada. I don't